not sure to dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised.
Víctor Alexandre, benvingut.
Bon dia, Carme.
Inconfusible aquesta veu. Crec que no m'equivocaré, no. Si et dic, més que res, perquè amb aquesta sensualitat l'estic veient, que diria que avui parlem de Marilyn Monroe.
Ah, exactament. Sí, no? Sí. Avui li dedicarem l'espai de cinema a la xarxa, perquè si encara visqués, ara tindria 90 anys. Ella feia els anys aquest mes, de juny, i aleshores, doncs, bé, s'ha de dedicar-li un espai en homenatge a Marilyn Monroe. Ella va tenir una carrera curta, perquè també la seva vida va ser curta. Va morir als 36 anys, molt jove. I a més, amb unes circumstàncies misterioses, mai no aclarides, hi va tenir bastant a veure la seva relació amb John Kennedy, amb Robert Kennedy, amb els germans Kennedy. No sé si algun dia sabrem la veritat.
Però tot això ha servit una mica per engrandir també el mite, no?
Sí, clar. És que una de les condicions bàsiques per ser mite en aquesta vida és morir jove. Clar que podries dir, home, desgraciadament hi ha molta gent que mor jove i no és mite, però quan reuneixes certs requisits, com el cas de James Dean, per exemple, o Marilyn Monroe, doncs tens els ingredients propis ja, perquè si a més et mors jove, doncs esclar, ningú pot veure una mica la decadència del teu cos. Ara tindria 90 anys i seria una dona, doncs bé, com una dona de 90 anys.
Molt diferent a la imatge que tenim ara mateix, escoltant aquesta veu.
Ha quedat immortalitzada amb els seus màxims 36 anys que va arribar a tenir. Marilyn, com deies, bé, era una dona molt sensual, ella era una... cantava de manera molt sensual, ella era molt sensual i actuava també així. Nosaltres, per tant, avui la recordarem a través de les seves cançons, no de les pel·lícules, sinó d'algunes pel·lícules també, però de la part musical. I hem començat amb You'd Be Surprised i ara escoltarem doncs una cançó que pertany a la pel·lícula El multimilionari, que en realitat es deia Let's Make Love, de l'any 60, de Josh Cukor, i que aquí va tenir com a protagonista l'actor francès Yves Montand. La cançó la va compondre el grandíssim Cole Porter i es diu My Heart Belongs to Daddy, el meu cor pertany al meu pare.
El multimilionari. Sembla, Víctor, que va ser precisament amb aquesta pel·lícula que va esclatar un gran escàndol arran de l'afer amorós entre Marilyn i Yves Montand, no?
Sí. Ui, va aixecar molta polseguera, entre altres coses perquè, clar, tots dos eren casats. Marilyn era casada amb el dramaturg Arthur Miller i Yves Montand estava casat amb l'actriu Simone Signoret. I, clar, a partir d'aquí, doncs, vinga, embolica que fa fort. També s'ha de dir que un any després d'aquesta història, Marilyn i Arthur Miller es van separar. En canvi, Smontani i Simonsignori van continuar junts tota la vida, fins que la va morir ella, van tota la vida. També s'ha de dir una cosa, i és que quan Montan i Signoret comença la seva relació, també hi havia merder, perquè ella era casada. Ella estava casada amb el director de cinema Yves Allégret, i ell no ho va encaixar gaire bé, perquè un dia la van a trobar i al carrer li va fumar una bufetada. Sí, i vull dir que les coses anaven així, no? Són històries paral·leles del món del cinema.
Exacte.
Perquè tots eren personatges de cinema, evidentment, s'ha de dir una altra pel·lícula de Marilyn. És una pel·lícula una mica especial, una peça una mica diferent de la seva carrera. És la pel·lícula Riu sense retorn, de Otto Preminger, de l'any 1954. És un western, i aquí doncs fa parella amb Robert Mitchum. Ella interpreta el personatge d'una cantant de saloon que està casada amb un jugador de cartes, i bé, no cal dir que entre Mitchum i Marilyn esclatarà l'amor i tot això, però aquesta pel·lícula no va ser gaire reeixida, però una de les coses bones que tenia aquesta pel·lícula era precisament la cançó que interpretava Marilyn Monroe, que donava títol a la pel·lícula i que era una composició, una balada concretament, de Lionel Newman.
If you listen you can hear it call Willary. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free.
Aquesta és la veu de Marilyn Monroe en aquest film Riu sense retorn, que, com deies, Víctor, és un western. No és un gènere, diguem, que quadri gaire, que s'ajusti al perfil que tenim al cap de la Marilyn Monroe, no?
No, és veritat. No era el seu gènere, no era el seu tema. Tampoc era el tema del director Otto Preminger, que no era un home de westerns. Era un home d'un altre tipus de pel·lícules. Robert Mitchum sí que havia fet westerns, sí, una bona colla, però els altres dos no, de manera que tothom estava aquí una mica desubicat, I a més es nota l'apatia de la pel·lícula, perquè era una pel·lícula que ningú no volia fer, perquè estaven obligats a rodar-la perquè tenien un contracte amb la Fox i no quedava més remei, però no tenien ganes de fer-la i els va tocar, i aleshores això es nota. A més, la química entre Mitchum i Marilyn tampoc era bona. Mira, no funcionava.
És que la sensualitat de Marilyn amb la rudesa, amb
sí,
la...
Sí, segurament, no sé. Mira,
no ho sé, no hi havia feeling, no?
No hi faltava alguna cosa, la càmera ho capta, això, sí. I va quedar reflectit. Fins i tot, fixa't, la cosa... quan van acabar de rodar, la Fox va demanar al director Jean Negulesco que agafés algunes escenes i fes retocs, perquè volien que transmetés més sensualitat de la que havia aconseguit Otto Preminger, que era més fred, i aleshores Negulesco va ficar-hi cullerada en algunes escenes, com per exemple quan ella canta en un camp miner, o quan hi ha un forcejament abans del primer petó, o també hi ha un altre moment, sí, quan li fan un massatge a ella. És a dir, però vaja, quan has de fer tants retocs en una cosa malament rai. Això, es nota. Ara, va tenir èxit públic, això sí que és veritat,
sí?
Perquè era una pel·lícula en pantalla panoràmica, CinemaScope, que en aquell moment era una de les primeres pel·lícules en CinemaScope, i una cosa, un gran atractiu del film era justament el paisatge. És a dir, es veien el riu, unes imatges precioses del riu, els boscos, les muntanyes, i van incorporar el paisatge com un personatge més de la pel·lícula.
Doncs això ho va salvar.
Sí, ho va salvar molt, perquè les imatges són precioses. I ella també amb la seva cançó, que canta molt bé. Bé, ara escoltarem Marilyn, però amb un registre completament diferent. Aquesta és la cançó potser més emblemàtica de la seva carrera, si deixem de a banda l'anècdota aquella que dura un minut de quan ella canta el Happy Birthday to You a John Kennedy, em sembla que era el Madison Square Garden de Nova York, deixant al marge aquesta anècdota, aquesta seria la cançó més emblemàtica de la seva carrera. És una cançó que pertany a la pel·lícula Els senyors les prefereixen roses, de Howard Hawks. La protagonitzaven Marilyn Monroe i Jane Russell, una rosa i una morena. I la cançó de la pel·lícula és Diamonds are a girl's best friend. Els diamants són els millors amics d'una noia.
No! No! No, 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 no! No! They delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gore. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
Doncs sí, és inconfusible aquest tema musical, i no sé si va ser precisament amb aquesta pel·lícula que va començar el mite de els homes les prefereixen roses, Víctor.
Doncs sí, va començar aquí, no amb la pel·lícula, però sí amb el llibre d'Anita Loos, que era una escriptora i periodista de l'època, de l'any 1925. Estem parlant de l'any 1925. Que va, per cert, aquest llibre va ser un èxit espectacular. Espectacular. Fins i tot se'n va fer una versió cinematogràfica muda, clar, l'any 25, que ara no hi havia cinema sonor. I després va venir la del 53. El llibre d'Anita Loos es titulava Els senyors prefereixen les roses. Diari íntim d'una dama professional. I ella havia publicat tot aquest text de manera fragmentada a la revista Harper's Bazaar, i aleshores anava explicant aquestes històries que a més tenien un ponent de trencament de tabús i de caràcter sexual, etc. I bé, val a dir que aquí en aquesta pel·lícula Marilyn està esplèndida, està esplèndida. A més, ella i Jane Russell fan molt bona parella, aquí hi havia molt bona química, i a més eren amigues a la vida real, de manera que la càmera també captava això, En lloc de ser rivals, eren amigues. I la pel·lícula se'n va beneficiar. Anita Loos va morir l'any 1981, gran, a 92 anys, i ella havia estat sempre una dona molt mordaç, molt sorneguera. I ja al final de la seva vida, en relació al llibre que havia fet, perquè ella després va dir els senyors les prefereixen roses però es casen amb les morenes, aleshores ella al final de la seva vida diu, ara els senyors ja no prefereixen les roses ni es casen amb les morenes, ara els senyors prefereixen els senyors i es casen amb els senyors.
Home, això és una actualització en tota regla.
Sí,
dels temps.
Sí, clar, ho va dir als anys 80. Sí. Bé, en tot cas, Marilyn ha estat el gran mite sexual del segle XX, el gran mite femení sexual del segle XX, i encara ho és del XXI, és una icona, tota ella. I nosaltres l'acomiadarem, aquest espai que li hem dedicat, aprofitant que ara tindria 90 anys, si visqués, escoltant una cançó en què ella hi va posar tota la seva càrrega de sensualitat. La cançó es diu Do It Again, fes-ho un altre cop. I aquesta cançó va crear un gran terrabastall quan ella la va interpretar, perquè va ser el 4 d'abril de l'any 1952 que ella va anar a una base naval nord-americana, a Califòrnia, a cantar la cançó davant de 10.000 soldats. 10.000 soldats joves, amb unes hormones que bullien i que sortien per les orelles, i que quan la van veure i cal com ella cantava aquella cançó fes un altre cop, es van explosionar i va ser una cosa brutal. I a més, quan va demanar un soldat, li va dir, puja a l'escenari, li va dir, diu, puja a l'escenari, vine a agafar-ho, no te'n penediràs, allò al camp va ser, bueno, un terrabastall. Realment canta d'una manera sensualíssima aquesta cançó. La cançó és preciosa, però tal com ella la canta, doncs, amb una lletra molt suggerent i una entonació molt suggerent, doncs, és l'encant de la cançó. Amb això diem adéu a l'estimada Marilyn Monroe.
Serà fins la propera. Gràcies, Víctor.
A reveure.
Do it again. I may say no, 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 but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it. Oh, no one is near. I may cry. Oh, oh, oh. But no one will hear. Mama may scold me, she's told me it is naughty, but then, oh, do it again. Please do it again.
Do, 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 do.
Mistake
to have you take the kiss
that's waiting for you.
You know if you do, won't regret it.
Come and get it. I may say no, no, no,
but no one will hear.
Mama may scold me,
'cause she told me
it is naughty, but then,